Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
El fonament de la missió. Aquesta és la carta pastoral d'aquesta setmana. El nostre bisbe primer recorda els sacerdots i les famílies missioneres que tenim arreu a la nostra diòcesi. I vol començar precisament posant-los en primer ordre. I després va perquè entenguem quin és el fonament de la missió. I ens recorda, doncs, la Trinitat. Per quina qüestió? Perquè Crist és l'enviat del Pare. I perquè Crist, fundant l'Església, envia els apòstols. I la força de l'Esperit Sant és determinant. I després recorda que l'evangelització és un procés que porta la globalitat de tot el que és important per la persona. Tot se sent en Crist, tot se centra a portar la conversió, que sempre dependrà de la llibertat de la persona, però que engloba totes les actituds. I després ens recorda un dels criteris molt importants que subratlla el Papa Francesc. Es tracta de sortir de la nostra zona de confort per anar a les zones de perifèria, que són moltes. Per tant, avui som tots cridats a ser evangelitzadors perquè a casa nostra, és molt urgent l'evangelització.
Déu vos guard. La nostra jove diòcesi col·labora en la missió a gentes a 4 llocs. Mossèn Manel Omar, sacerdot a la diòcesi de Cienfuegos, de Cuba. Mossèn Xavier Serra, en el vicariat de Canaima, a Venezuela. La família de Santi Ferran i Àngels Galícia, que pertany a una comunitat del camí neocatecumenal al Japó. I la família d'Àlex Olgado i Karen Margalet, amb 4 fills, al vicariat de Puyo, a l'Equador. Tots ells anuncien l'Evangeli amb la seva paraula i amb les seves vides, ja sigui amb un treball de col·laboració directa en la pastoral diocesana, ja sigui amb el seu testimoni de vida entre els veïns i amics, els col·legis, el treball, com a església present en societats que no han rebut la bona nova de l'Evangeli. Avui celebrem la Jornada Mundial de les Missions. El missatge del Papa Francesc porta per títol «La missió en el cor de la fe cristiana» i ens convida a fer-nos algunes preguntes que toquen la nostra identitat cristiana i les nostres responsabilitats com a creients. Quin és el fonament de la missió? Quin és el cor de la missió? Quines són les actituds vitals de la missió? El fonament de la missió radica en l'amor etern de la Santíssima Trinitat i en la missió del Fill i de l'Esperit Sant. El Senyor Jesús, després de completar amb la seva mort i resurrecció els misteris de la nostra salvació, va fundar la seva Església i va enviar els apòstols per tot el món, com ell havia estat enviat pel Pare. La missió de l'Església continua i desenvolupa al llarg de la història la missió mateixa de Crist, que vol conduir tots els homes i les dones a la fe, a la llibertat i a la pau. La missió té una dimensió universal perquè va dirigida a tots els pobles i en la seva realització els apòstols no estan sols, sinó que reben la força i els mitjans per dur-la a terme. El fonament és la presència i el poder de l'Esperit i la presència de Crist ressuscitat enmig d'ells tots els dies fins a la fi del món. La missió dels deixebles és col·laboració amb la de Crist i no es fonamenta en les capacitats humanes, sinó en el poder del Senyor ressuscitat present en la seva Església. L'evangelització és un procés que abasta tota la realitat humana. Consisteix en portar la bona nova a tots els ambients, transformar la humanitat a través de la transformació de l'ésser humà. La seva finalitat és la conversió de l'ésser humà i de la humanitat, transformar per la força de l'Evangeli la circumstància de l'home. Criteris, valors, centres d'interès, línies de pensament, fonts d'inspiració, models de vida. En definitiva, la cultura de l'home. L'evangelització i la implantació de l'Església en el món són simultànies, perquè ambdues tendeixen a fer presents la paraula i la persona de Crist en el món. Com assenyalà el beat Pau VI, evangelitzar consisteix, en efecte, el goig i la vocació pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. Evangelii Nuntiandi, número 14. Entre les actituds vitals per a la missió, el Papa Francesc ens recorda en el missatge una espiritualitat d'èxode continu, sortint de les zones de confort, de les pròpies comoditats, per poder arribar a les perifèries geogràfiques i existencials que necessiten la llum de l'Evangeli. La missió de l'Església afavoreix una peregrinació contínua a través dels deserts de la vida, a través de les diferents experiències de fam i de set, de veritat i de justícia, de plenitud i d'amor. I en aquesta missió, acaba dient, els joves són la nostra esperança, de la mà de Maria, mare de l'evangelització.
Com remem els nostres testimonis? Bona nit. Ens trobem precisament aquest vespre amb mossèn Manel Coronado. Ell és el delegat de litúrgia de la nostra diòcesi. I fa temps que nosaltres hem notat el poble, els sacerdots, que hi han hagut alguns canvis. Llavors voldríem preguntar-li, mossèn, el que més ha influenciat aquest canvi és el moment, doncs, de la consagració i alhora que es diu per molts. Ens podria ajudar a comprendre quina és la profunditat d'aquest canvi?
Bona nit. Doncs, a veure, és un canvi de paraules, en lloc de dir per tots els homes, diem per molts, per ser fidels a l'original llatí, que diu pro multis. En aquest cas, ja sabem que per molts i per tots els homes, per nosaltres vol dir el mateix. Jesucrist, el canvi profund és entendre que Jesucrist, Déu, ha ofert la salvació a tothom i tothom l'ha d'acceptar. És per això que quan diem per molts, estem també fent com un acte de llibertat. Per molts vol dir per tots aquells que el vulguin acceptar. Aquell que no el vol acceptar. I també hi ha una cosa molt, molt concreta. Sempre ha estat per molts, i per tots els homes és una traducció lliure després del Concili Vaticà II. Una traducció que en aquell temps es va veure que d'aquesta manera s'interpretava millor el sentit d'aquella frase. Avui en dia, amb l'avenç dels estudis bíblics, s'ha descobert que hem de ser potser més fidels a les paraules originals bíbliques, perquè precisament a la Bíblia tenim sempre per molts. Ja en el llibre del Levític, ja en el llibre d'Isaïes, en el càntic del servent de Jehovà, precisament el quart, ens diu, el meu servent salvarà molts. I també en Sant Pau tenim que, quan relata la institució de l'Eucaristia, diu per vosaltres. Llavors mai hem tingut per tots els homes. Això va ser una traducció lliure i en aquell moment ben posada perquè la gent entengués millor el que volia dir, però que avui, fins i tot amb el coneixement per part dels laics de la Sagrada Escriptura, no és necessari. I, per tant, és per això que des de Roma es va dir que s'adequessin cada vegada més, no només en la consagració, sinó en altres moments del missal que s'havia traduït d'una manera, potser sense tenir en compte la literalitat, que ha fet possible que ara tot això torni. És per això, i també per posar una mica al dia en quant a sants i nous beats que ens han sorgit, que la orgia, pues, almenys una revisió del missal. La tercera edició no és un missal nou, és la segona edició, ben acurada, amb alguns canvis notables, però la majoria és el mateix que la segona edició. En castellà ja ha sortit per tota Espanya, en català l'estem esperant, creiem que no trigarà gaire, entre aproximadament creiem que és possible que en un any o menys el puguem tenir. Tot depèn ja una mica de la rapidesa amb què es doni el vistiplau en Roma i també amb la rapidesa que puguem portar-lo a impremta, imprimir-lo i que els nostres bisbes de Catalunya també l'aprovin.
Això mateix va ser el que va passar amb la litúrgia de les hores.
Sí, sí. De fet, com la litúrgia de les hores és bíblica i sobretot, per tant, aquesta revisió, per exemple, en castellà s'ha fet una nova edició de la Bíblia, la Bíblia de la Conferència Episcopal Espanyola, en català no necessitem, i per tant, al canviar els textos del missal, de retruc s'han de canviar la litúrgia de les hores, perquè si canvien oracions col·lectes, ja sabem que l'oració col·lecta en l'oració de les hores, en l'aude sobretot i en vespres, són les mateixes que les de la missa. Per tant, si una cosa canvia, ha de canviar l'altra. El que passa és que la litúrgia de les hores ha canviat més ràpid, en català ja el tenim, en castellà també, la nova edició, i fins i tot el CPL ha fet una obra estupenda, que és la de fer-ho en una aplicació per a smartphones, tant en Android com en iOS d'iPhone, de tal manera que no només es pot avui resar la litúrgia de les hores amb els quatre volums o amb el diurnal, sinó també amb l'aplicació en tablets i en
aprofitant que el tenim.
Telèfons.
Hi ha diverses coses, perquè sempre que hi ha una celebració important, doncs allò perquè vostè ens ajudi a parar esment. La pregària als fidels, com cal que sigui?
A veure, la pregària dels fidels és una pregària molt important. De fet, va haver-hi un temps en l'Església que no se li va donar importància i fins i tot va arribar a perdre. En la missa no existia. L'única que ens va quedar, i a partir d'ahir hem recuperat, va ser la gran pregària del Divendres Sant. Doncs la pregària dels fidels ha de ser una pregària en la qual intervingui el poble de Déu. Se'n diu pregària universal dels fidels. Moltes vegades hem caigut en fer pregàries molt privades. I no és aquí on cauen aquestes pregàries. És la pregària universal dels fidels, que té unes intencions pròpies que ha d'anunciar al diaca o una altra persona, si no hi ha diaca, preparada, que són les intencions bàsiques per l'Església Universal, pels governants i la pau del món, per les necessitats de qualsevol mena i per la comunitat local allí reunida. Aquestes quatre, si s'afegeix alguna altra, han de ser molt concretes, molt ben preparades, perquè està permès. El que no poden ser molt privades, ni molt a vegades localistes, que li treuen aquest sentit profund de pregària universal, que l'Església, quan celebra l'Eucaristia, prega per tota la humanitat.
I aquestes pregàries que a vegades estan plenes de conceptes i que són bastant llarguetes i que expressen el pensament.
Moltes vegades ens trobem en pregàries això, que no estan ben preparades i són llarguíssimes, al final amb frases subcondicionades, que al final ja no saps què estàs demanant. Això ens pot passar, això no es pot fer. Hi ha una sèrie de formularis aprovats i si hi ha alguna que es faci ha de ser una persona que sàpiga fer-les i també que hagi passat per uns filtres, l'equip de litúrgia de la parròquia, el mateix prevere celebrant, que entenc a vegades el suficient com per saber quin és. Sobretot això, i després recordar que el més important de la pregària dels fidels és la resposta, perquè ahir és quan els fidels... El sacerdot fa una munició, demana als germans, diu, anem ara a pregar. Hi ha unes intencions que les diu el diaca, un cantor, un salmista, un monitor, que és el que anuncia, germans, preguem per això. Per això mai pot ser una pregària que digui, Senyor, jo et demano, o demano a la Mare de Déu, que a vegades ens hem trobat. Això no pot ser. El monitor no es dirigeix a Déu. Es dirigeix o al sacerdot sol o tota la comunitat reunida. Per això després sempre és important que digui preguem al Senyor i una resposta adient. La resposta és, us ho demanem, Senyor, Pare, escolteu-nos, Senyor, tantíssimes com n'hi ha. Lo que no pot ser una cosa que a vegades no coincideix amb el que se'ns està demanant. I aquesta és la part més important. El poble fidel, batejat, exerceix el seu sacerdoci comú, pregar per tots els homes a Déu.
Després també m'agradaria preguntar-li pel gest de la pau, com l'hem de cuidar i com l'hem de fer.
Bueno, el gest de la pau ens ho diu, és un gest que està en l'Eucaristia, que no és obligatori, A vegades, si no es pot fer, doncs no es fa. Després, és una... La manera de fer-lo són les conferències episcopals les que decideixen quina ha de ser o quin ha de ser el signe en uns llocs. És, generalment, un apretó en de mans, en què aquí, per exemple, a tot l'estat espanyol, la Conferència Episcopal Espanyola ha dit que és això, una caixa de mans, el que tinc al costat. No és qüestió d'anar corrents pels passadissos ni armar un guirigai justament abans del moment més important, que és la comunió. Això serveix també i val també per a aquests sacerdots que acostumen a anar per la nau pensant que si són més expressius, en lloc de donar-li als escolars que té al costat, si li dono a 5 o 6 persones més, sembla que sigui més expressiu. No és aquest el cas. El sacerdot ha d'estar allà davant precisament de Jesucrist ja fet Eucaristia en l'altar.
Darrerament s'ha parlat molt del silenci en la litúrgia. Quins són els moments on el silenci importants?
L'hem perdut algunes vegades. El silenci en l'Eucaristia és tan important com la paraula i com el cant. Hi ha moments que el silenci ens pot ajudar i hi ha moments que el silenci es pot destorbar. Els silencis més importants són el que hauria d'haver, sens dubte, després de la comunió. Per poder fer una acció de gràcies personal a Déu. Un altre moment important és els petits silencis després, per exemple, de la litúrgia de començament, quan el sacerdot diu preguem, aquí deixar uns segons de silenci precisament perquè cadascú, així ens ho diu el missal, no? la introducció general, que cadascú pugui pregar en silenci i oferir, o per què vol oferir aquella Eucaristia. Llavors, després és quan té sentit, si tots han pregat en silenci, que el bisbe o el sacerdot fa la col·lecta, recull totes aquestes pregàries i en una sola les eleva a Déu. Però sobretot el silenci principal seria el de després de la comunió.
Després s'ha parlat també de que tal vegada els preveres parlem massa en l'Eucaristia. És veritat, sí. Això?
Jo crec que sí. A veure, en el ritus oriental, a l'Eucaristia se li diu la divina litúrgia. Nosaltres diem Eucaristia o missa, però queda ben clar que és l'obra de Jesucrist. És Jesucrist que està celebrant. És Jesucrist que està amb el seu cos oferint-se i nosaltres ens ajuntem. Per tant, deixem actuar a Jesucrist. El sacerdot ja té els seus moments per parlar. Quan és les introduccions a la pregària dels fidels, quan fa les oracions i sobretot quan dirigeix o pronuncia l'homilia. Després d'això, molts avisos, moltes municions, molta palabreria, molt explicar ofrenes. Molt... A vegades estem tallant aquest ritme sagrat d'una litúrgia que és divina, que ella sola es va fent i a nosaltres ens va introduint en el misteri. Molta palabra, molta paraula, què fa? Trastocar el misteri.
Després, una preocupació que a mi em fa l'efecte que és important. L'intent de fer-ho tot bé, precisament perquè és per al Senyor i per al poble, hi ha un problema que són els límits en la saviesa del cant, no? Com podem resoldre quan la comunitat doncs no té massa recursos per poder tindre un bon cant?
De la millor manera possible. Aquí pertany, tot i que el sacerdot a vegades va amb el prevere, va molt estressat i cansat per moltes activitats que li toquen fer, però almenys encara que siguin dos o tres persones, juntament amb ell, encara que siguin pocs, anar descobrint el valor del cant, quins cants són els apropiats, quins són els que es poden ajudar en cada moment de la celebració, en lloc d'anar posant cants que a vegades s'han introduït en la nostra litúrgia i que no tenen que res a veure, encara que són molt bonics, musicalment, no tenen res a veure amb el moment concret que estàs celebrant.
Bé, parlaríem molta estona perquè és tan important la litúrgia. Sempre diem que els nostres oients no veuen amb qui parlem. Mossèn Manel Coronado està ple d'humanitat amb dos aspectes. Amb el volum que té, que supera el meu, que fixeu-vos, i amb el volum del que és més important. Té una humanitat molt gran perquè parla apassionadament de la litúrgia, perquè també apassionadament està en Crist i apassionadament ens ajuda a molts, a moltíssims, a viure. Per tant, m'agradaria que tinguéssiu clar una cosa. Molts cops aquella persona doncs, que té cura de la litúrgia és que està apassionat pel que celebra. No ens està renyant, sinó que ens està ajudant a portar-nos veritablement el misteri. Us puc assegurar que per la seva humanitat el seu interès sempre és aquest, que tots hi sortim guanyant, perquè el que no podem perdre és la vista de Crist. Mossèn Manel Coronado, moltes gràcies i bona nit.
A vosaltres, a ti per les teves paraules i a tothom per escoltar aquest programa. Moltes gràcies.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Un dels signes que a mi em visualitzen més la vitalitat i la realitat de la nostra diòcesi és que de manera important doncs tenim la sort de viure ordenacions sacerdotals. I aleshores, el dia 15 d'octubre, a les 6 de la tarda, com altres cops, la catedral es troba plena de gom a gom, es troba a punt de solemnitzar un moment fort i es troba amb l'estètica bonica, acurada, i amb allò que notes l'efecte del poble perquè té desig de viure i de veure el que passarà. I és així que mossèn Víctor Galindo i mossèn Carles Valenciano doncs van ser ordenats preveres. I ho va fer el nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses, i el va acompanyar el nostre bisbe auxiliar Salvador, i precisament amb una vinculació especial, perquè el bisbe auxiliar Salvador i el seminari són parlar de la mateixa ànima. Ara tinc 61 anys, vaig camí dels 62, i seria del tot diferent viure aquest anar posant anys al meu sacerdoci sense veure que es va omplint de rostres nous, de rostres vitals, de rostres que ho faran diferent, de rostres que van escoltar les paraules exigents del nostre bisbe, que va recordar molt que el sacerdoci és radicalment servei, que el nostre sacerdoci és prendre la creu, que no hi ha un altre camí, que no ens podem mundanitzar. Va fer ressò de moltes i moltes de les concepcions que té el Sant Pare francès. És a dir, cal de veritat una renúncia forta per poder dir un sí molt gran. I quan veus que aquests joves ho escolten, ho accepten i ho desitgen, doncs et mires la teva pròpia vida amb una pau seriosa, perquè penses, malauradament, doncs molts cops no he viscut amb aquella intensitat ni molt menys que demanava el nostre bisbe. Masses cops li ha faltat foc en el meu sacerdoci, però acompanya molt saber que ve tota una generació amb profund desig de viure amb molta força i amb molta veritat el sacerdoci. Seria radicalment absurd dir que jo crec que és la temptació de fer-se gran. Hi ha una mica de decepció pel que has viscut i molt de fred de peus pels que venen. Que diferent és viure les teves mancances, posar-les en mans del Senyor i procurar que el temps sacerdotal que ara ve sigui una acció de gràcies per als que estan venint. I un gran desig que aquests que venen puguin viure en aquest moment històric amb molta intensitat el sacerdoci. Perquè és ben cert, sí que hi ha anticlericalisme, i possiblement molt, però la gent alhora té un gran desig de sacerdots. I el sacerdot és reclamat, és estimat. La seva presència, sorprenentment, és d'alguna manera buscada. Hi ha nostàlgia de la figura del prevere. Per això em sembla que el 15 d'octubre va ser una festa especialment important. I a més, és que era el dia de Santa Teresa. Doncs aquí, des d'aquest programa, demanem que Santa Teresa intercedeixi per mossèn Víctor Galindo i per mossèn Carles Valenciano i els faci sentir allò tan gran que va dir la santa. Todo se muda, todo se pasa. Solo Dios basta. Que preciós és poder dir en la vida, solo Dios basta. Quin crit més profund de llibertat i de pau. Bon vespre i moltes felicitats, mossèn Víctor i mossèn Carles. Adéu-siau, que tornarem a remar.
ràdio.